12 i 12 minuts, benvinguts, benvingudes a la tertúlia dels grans. Ja sabeu que podeu participar-hi trucant al 93 675 15 87 o 88. Si no, els que tindran la veu seran ells. Joan Fàbregas, Fabri, bon dia.
Hola, bon dia.
Magí Puig-Oriol, bon dia.
Bon dia.
Pere Païssa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Jordi Franquesa, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Avui ens falta el Tomàs Grau, però vaja,
sí.
4, i si m'hi compteu a mi, em deixeu dir la meva 5.
No, tu no.
Ja et deixaré jo dir.
No la comptem, oi?
Tu més els oients, com dèiem.
Va més que callis, tu. Qui té la barra de tallar el...
Jo, el conductor del programa.
Tu, sí, ja, perquè jo si soc...
El Joan, sí, té raó.
Digue-li, què sóc jo aquí? El barrut. Ah, vale.
Però
els
diumenges,
el diumenge soc el director, soc el director general dels diumenges.
Enganyem a l'audiència, eh?
Perquè no hi ha ningú més.
L'audiència del Roda d'Amics...
Sí.
Creu que el Fabri és el director general.
Sí.
Clar, ell ho anuncia així els quatre vents.
Això m'ho diuen.
Sí.
Però jo és el que dius tu, aquest ja ho ha dit ben clar, no ho ha dit clar però ja l'he entès, és un...
Oi que m'entens?
Sí. Ja està.
Però te l'has guanyat aquest títol de director general o no?
No, no. Encara me l'haig de guanyar jo.
Concedit, ha estat concedit.
Està sí,
concedit.
Perquè si no...
És en funcions, és en funcions.
Sí, saps, aquest títol saps què? Ve de títol.
Oi que sí, ve dels ministeris.
Crec que hi ha coses que no pot dir el Fabri.
Ja
fa bé, ja fa bé de...
Femení, no?
D'arribar fins aquí. És igual, deixem-ho estar, Magí.
Però saps que és una viola?
Sí.
És una viola? I el violí?
Més ben fet, però vaja.
I la trompeta?
És millor.
Perquè si els violins fossin d'aquesta manera...
És una tradició de música...
Que hem de parlar d'orquestres avui, eh? Hem de parlar d'orquestres avui.
És que la gent no li veu les cases que fa quan fa aquestes imitacions.
I el timbal és allò de...
Escolteu, ja, vinga, va, fins aquí la punt musical. Si ens ve el cap per algun tema musical, ja el trobarem després.
Sí, cantarem la mitjana.
Ha estat començar tertúlia, també és l'hora, les 12 i quart del migdia, i cada cop que el sol apreta més. Però precisament avui, i des d'ahir, ens diuen que podria no arribar la calor aquest mes de juny.
Sí, no, sí, el pas que anem...
Home, el mes de juny, no ho sé, el maig ja segur que no, el mes de juny jo penso que...
No, jo que encara farà... No.
La pregunta és, us preocuparia, us agradaria un estiu fred?
Home, si teniu memòria ja em
va... Mira, això, el que ho diu és que miren això del meteosat que diuen i tot això, però ells poden dir el que vulguin, però el de dalt fa el que vol.
No, Magí,
el que ha de fer.
A quan ens remuntaríem per trobar un estiu fred?
33.
En sèrio, molts anys, i va ser molt sonat aquell juny, perquè era quan s'anomenava molt, quan a les platges ja començava a haver els ambulants venent i les barraquetes aquelles, no és com ara, llavors hi havia uns... Almenys et parlo, ben bé de poder 15 anys.
Bé, si no recordes...
I va fer un juny, tot el juny, plujós, i fred, més com ara ha fet aquest maig.
Sí.
Jo m'he recordat molt d'aquella vegada.
I això que diuen...
Van exclamar molt els que tenien els sí, tenderetes sí. Aquells per a vendre coses...
I és el que el refrany diu,
però no en tinc memòria. El que sí que penso és que si el juny no fa el temps que ha de fer, normalment no és bo. L'hivern ha de fer fred i l'estiu ha de fer calor, perquè les coses vagin normals.
Sí, senyor.
Ara, quan es trenca la normalitat, doncs, habitualment, si passa, no és bo.
És que no sols és que hi ha alguns dies que ha fet un aire
la humanitat.
Fred.
De tant
sí,
temps.
Que sí. Principalment a la tarda cap al tard.
Sí. I els matins.
Sí, esclar, hi ha els que diuen que sí, els que diuen que no, però amb tot el tema del canvi climàtic, doncs sí. Veurem què hi haurà, no? El que sí que és cert és que s'estan fonent els gels.
Els gels, sí.
En els pobles,
ells poden dir que no, però jo suposo
això està,
que això...
està fotografiat i les geleres que desapareixen sí. Aquí al Pirineu, pràcticament...
Bueno, però això és el canvi climàtic, però el canvi climàtic l'ha fet la humanitat mateix.
Sí,
perquè
bueno,
fa coses que...
Com a mínim hi ha ajudat.
Hi havia sentit a dir, fa anys, que hi havia uns cicles de 7 anys.
Bueno, doncs aquests són de bastants més, eh?
Sí.
Bueno, que feia...
Perquè em sembla que parlen de l'última glaciació, no sé si parlen de 12 o 15 mil anys, vol dir que és clar.
No em refereixo ara a tant, però podria aquest fenomen de...
Això és el de les vaques, on les grasses i les flaques, i això són els 7 anys.
De fet, és que...
El 7 ve a ser un número cabalístic, una mica.
De fet, és que el temps aquest, jo mateix el mes de maig, ara que entrem al juny, i que et faci fresca. Jo recordo alguns Sant Joans que a les Revelles ha fet fresqueta, també. Eh?
Això dona la raó a aquells que en castellà que parlen allò de que hasta el 30 de maio no té qui té
fresca. No té qui estar segur. Hasta el 31.
Vol dir que els dona una mica... Alguna vegada deu haver passat. Sí. I per això va quedar aquesta
dita. Sí, perquè els refranys tenen un tant per cent molt bé de... molt bo d'encertar-ho, eh?
Però i quan ara fa no fa gaires anys que va començar a fer calor a mig juny, ai, a mig maig, i va durar fins al setembre, quasi tot el setembre, eh? Però va ser constant. No us en recordeu tampoc d'això?
No, jo algun cop ha passat ja, veita, ja. No, no fa ni fred ni calor. Un cop ha passat no fa ni fred ni calor.
D'acord, d'acord, però vull dir, també és història, no?
Sí, home, però esclar, mira, no... Com que no anava a acabar, ni havia de segar camps ni això, no mirava tant el tema del temps.
Això, per això diuen el refrany, per la Juny, la falç i el puny.
La falç i el puny.
La falç.
La falç, però segaven ja. Tu no segaves mai, tu?
Jo sí.
Sí?
Amb
sí.
Corbella.
Amb Corbella.
Amb Corbella.
En Corbella.
No saps què és una Corbella?
No, no ho sap.
No segaven res.
Què és una Corbella? Doncs
pues és com una falç per en petit.
Allò,
però allò per segar el blat i ni l'ordi
encara més
era un volant, que era una peça gran,
sí.
I això ho feien per anar a buscar el
fals,
i allò que porta el símbol de la mort, que és allò, com no diuen?
Nadalla.
Sí.
Jo tenia el meu sogre que era...
Ell més sap que és un bolígraf.
Tu havies llegit que és una guadanya, oi?
Una guadanya, sí.
Doncs és una nadalla.
Sí. A veure, ell ha estat sempre amb bolígrafos i plomes i llapis, vol dir que no, amb una dalla i tot això no n'ha vist mai.
Clar. I orxateries.
Unes eines que no feia servir.
No, jo no he fet servir mai cap.
Clar, sempre ha estat amb el blanc.
El xapo però, que en diuen...
Però hauries d'haver fet servir algun falsó.
Això sí.
Perquè allà baix on t'anaves tu amb la teva dona, a l'estiu...
A Torraja, sí.
Que allà deuen collir raïm.
Ah, sí, però collíem...
Doncs llavors estàvem amb un falsó.
No, allà fèiem estisora.
És que molta gent ha fet... Però el normal és el que dius tu.
Sí,
aquí menys.
Molt fan amb els
falsos. El falsó.
Però nosaltres portàvem les estisores, saps?
Ja.
Com ne diuen, aquestes són...
De podar.
De podar.
Estisores de podar. De podar.
I fèiem servir aquestes.
Es coneix els de capital amb els del poble, eh? Es nota d'una hora lluny.
No, però jo...
Està molt caminant.
Jo, en canvi, l'aixada li fet servir a l'Orc.
I parlant d'això que deies... d'anar a segar. El meu pare tenia un esclopet.
Sí,
sí, home, per la mà. Sí.
Això era pel volant.
Per perquè estava moltes vegades, pel podies volant, escapar sí. I posava el dit, els lligaven aquí, i que fa on t'hi havia amb la protecció de l'esclopet, i així anaves una mica.
I si la falsa badava i picava, tocava la fusta i no t'obria la mà.
Sí, i la dalla mateix era una eina que s'havia de saber molt per segar. Perquè si no, clavaven de punta a la meva terra o enganxaven algun roc. I llavors ja... Jo puc presumir...
Per exemple, el segador posava la pedra d'esmolar.
Bueno, sí. Això mateix.
El costat penjada.
Sí, tant vint de desmolant-la.
Sí.
Però perquè jo, el meu sogre... I el, no sé si havíeu conegut el Mirabal.
El Mirabal...
D'aquí que era del Carme.
Sí,
el seu pare, d'aquell noi, sí. També feien parella amb el meu sogre a preu fet. Segar camps sí, de blat
sí. I ple agost, ple juliol i agost. Mare de Déu. I ara veus aquelles màquines que tenen una amplada de 5 o 6 metres.
Oh, sí. I et treuen el blat per darrere.
I el posen net i ensecat.
I va les de palla per l'altra banda.
Curiós, eh?
Sí, sí. Mare de Déu, senyor. Perquè sí, mira que això d'anar a segar era dur, eh?
Aixequessin el cap.
Les coses dur, això, eh?
La gent gran d'aquell temps.
Les coses canvien.
Jo me'n recordo el batre que el tenien cap allà baix. A l'era de com se diu, de baix, on hi havia les timbes, per allà baix havia muntat el...
Va estar a diversos llocs.
No, masses vegades, perquè un mes va estar passat a dalt als col·legis nous.
Amb la suor.
Va estar als col·legis
nous. Allà era un mes anys i va ser la màquina de batre.
Això és igual que el collir olives, que abans havia de picar la branca perquè caies en uns llibres.
Encara n'hi ha que ho fan.
Ara hi ha unes màquines.
No, però ara les treuen, eh?
Eh?
Les treuen les màquines, perquè sacseja massa arrels
de l'olivera. Es l'arbre, per
de l'olivera.
No, però em sembla que fan com si...
Adornen les bases.
Fan una pinta, eh? Hi ha com un braç i fan així... I cauen...
Tornen a les vares o fer perquè s'han donat compte que, esclar...
No, però no fan sacsejar, la... no.
Sí, sí, que això ho deien.
Ui, tant,
deien,
sí,
però ara...
No, és que a la televisió s'ha vist...
Em sembla que hi ha unes que fan com un braç i té com uns dits, no? I agafen la branca i la fan així... Sí. I, esclar, agafen fulles i tot.
Però n'hi ha unes altres que fan remoure l'arbre d'una manera que...
No sé si ho canviaran, perquè igual també perjudica l'arbre, no ho sé.
És que això de l'olivera que faig servir jo la tinc allà...
Això de deixar la branca pelada no és bo tampoc, eh?
No, però jo quan havia anat a collir olives...
Les fulles deixar-les. Les fulles deixar-les.
O sigui, picaven la branca i caien les olives. Però va haver un any... que hi va haver... El temps de collir olives no era de vacances, eh? Què hi feies allà? T'escapaves del banc?
Sí, escapava del banc.
Perquè això normalment és el gener, gener,
no, però jo anava al novembre.
Gener, febrer.
El novembre encara no és
el dia que ens vam casar, que vam anar allà de viatge de noses, doncs allà vam dir, anem a collir olives, però va ser un any que van caure, o sigui que... es van fer, diguéssim, queien, va ser un mal any.
Devien tenir...
Era un mal any,
però escolta, no
ho saps què és, collir olives, amb el fred que fotia.
No, home, clar.
Gelada a terra, i el foc allà.
Si els que es queixaven els que anaven a collir olives...
I el meu sogre, en Pau Repòsit,
també... Gelats, perquè el terra era també gelat, de la llebre...
Diuen que l'oli és car, tio, encara faria pagar més.
Encara faria pagar més els pisos, perquè jo... fent de paleta no collia olives, però fotia
molt fred. També.
Per cert, ara que traiem el tema de l'oli, finalment al restaurant hi seguiran havent les setrilleres de sempre.
Sí. Home, és que era una mica, no sé, jo ho veia una mica...
Marxa enrere en la decisió.
Una mica excessivament exigent.
Quines setrilleres?
Que havia de ser tot amb ampolles, amb la marca...
Embotellat.
No ho sé, tu, era una mica... mica fort, no?
Sí, bueno, com que han fet tantes empanades amb això, sí, feien pagar oli bon per i t'hi posaven barreja o t'hi posaven...
Ara no sé, trillera, que abans, antigament, bueno, antigament no pas gaire, vam anar quan, per allà a Girona i eren setrilleres d'aquelles que tenien a la cuina, com saps, però sí, més petit, clàssiques. I feien... Eren més petites...
Setrills. Jo encara li tinc a casa, encara ho faig amb els setrills.
Sí, a casa ja en tinc un de vinagre i un de...
No n'ha quedat cap a casa meva.
L'oli i vinagre, i normalment hi posaven aquell d'això també de la sal.
Sí, jo tinc l'oli en el setrill.
El pebre, l'oli i el vinagre.
Sí.
Molt jo bé, el pebre sí. No, perquè a mi el picant no m'agrada.
Doncs jo sí, el faig servir força.
El pebre va molt bé.
Home. El pebre negre va molt bé. Sí. Inclús pel cos, eh?
És més bo el pebre que la sal.
En canvi tinc un cunyat que ja es fot els bitxos mastegats. Jo ja m'ha fot un bitxo així amagat amb... Dic, no m'ho facis mai més, això. Segurament que fot un misto i surt una marada.
I l'all no t'agrada, l'all?
No m'agrada. L'all sí. Però l'all tampoc no espiga gaire, eh?
Jo envio de la meva dona, que era quan estava en auge de feina, quan treballava, com que vaig treballar 25 anys a Barcelona i sempre anduria menjant fiambrera, doncs el vespre és el dia que sopàvem una mica, no per menjar més, però la vianda o inclús el caldo, escudella...
Més elaborat.
Més els vespres que no pas al migdia, ja, clàssicament. I la meva dona i jo ens fotíem verdura, un plat de verdura cada un, i una cabeça d'alls, i jo per menjar un parell d'alls a queixalades amb la vianda... Ho vaig fer molts anys.
Tu ja saps que
l'all... I el metge diu que els alls i la ceba... És
dolor.
Va molt bé per l'àcid úric.
Sí, el dolor. Això. Els alls, sobretot, pel dolor, diu que...
Ara ja no feia tant, però van...
Els vaig curar molt. Jo també ho havia fet, això, eh? Llavors que feien les patates bullides i xafades, sí, pesades per la pella com si fos una truita, doncs també un parell de cabeces. El que passa que a mi llavors em queda molt l'all.
Això passa a tothom. No?
Sí, si fas un petó a la dona, diu... que has menjat all.
Sí, però passa, llavors només has de fer que en mengi ella també. I ja està.
Sí. És de les...
No hi ha cap problema. Això és com els que fumen.
Sí.
També deixes aquella... Però si heu
si fumen tots dos,
no te sabentes
de res.
I això de l'all és igual.
A mi el que m'agrada molt és...
Com que menjaven tots dos...
El vi, si un ha begut i l'altre no, doncs...
Tot.
No l'hem molesta. Ara, si tots dos són iguals...
A mi el que he menjat molt és sopa d'all.
Sopa d'all.
Amb pa, és boníssima, tu. Llavors no li agrada, jo.
Però el bo és menjar all amb sopa, que hi hagi més all que sopa.
No. Ja tenim fet el menú per aquesta nit. Ja que hem sortit a l'exterior, a l'aire lliure, feu pensar, aquest matí fa una estona hem tingut l'espai Mònica presentant els tallers Natura Estiu 2013 que faran aquí a Can Fatjó, activitats a l'aire lliure amb nens de 4 fins a 12 anys, treballant l'hort, coneixent també els animals, és a dir, deixant de banda doncs, totes aquelles activitats que faríem, no?, el dia a dia a casa nostra si estem tancats a l'estiu, que cada cop més són a més basades a la tecnologia i a les videoconsoles. Vosaltres, dels vostres estius, què recordeu?
Ui, ui, quina diferència, mare de Déu.
Pensa que llavors no hi havia ni un vídeo ni una consola.
No hi havia res.
No hi havia res, tot això vol dir que havies de sortir fora.
Mira, anàvem...
I banyar-te en les basses dels pagesos que s'emprenyaven com vespes, sí, perquè alguna vegada aquí Sant Cugat algun pagès ha vingut de treure un nano ofegat de la seva bassa, sí, no? I per tant els emprenyava molt. Fotut un tip de córrer i esquivar terrossos que t'enviava el pagès quan s'enfadava, vol dir que els estius eren d'aquells que...
Jordi, tot això per lliure, sense cap casal.
No hi havia
cap monitor.
No hi havia ningú.
Tothom anava per lliure.
El que passa és que a vegades hi havia escoles que feien sortides amb els mestres. Almenys allà...
A la meva edat, no.
Jo a Barcelona sí.
Com a molt durant el curs...
Sí.
Un dijous, que alguna vegada, si es feia el dijous a la tarda, anar fins a Bellaterra a berenar, o anar fins a Can Gatxet, amb els nanos, i el mestre cuidar que no fessin cap malesa.
Sí, nosaltres, sí,
però a més d'això,
nosaltres anàvem molt al Parc Güell, que no és com ara, al Parc Güell.
Éreu urbanites vosaltres, nosaltres érem de selva.
A mi no teníem temps d'anar
amb una tarda. A més de tot això, també és anar a robar fruita, vull dir que també era una
esport d'estiu. A veure, anava a menjar raïm, a menjar préssecs.
Si veia el pagès, ja podies córrer.
També,
i a part d'això, doncs algun pantaló
estava.
De les sortides amb el senyor Moreno.
Sí.
Una tarda vam anar cap a...
Bon mestre.
Cap a qui hi ha el convent ara, que no... Ni somiar
de... La Torre Blanca, dels horts de la Torre Blanca.
I anava, estàvem... El mateix està allà, llavors vam treure el tema de... Ens explicava el que era l'eco, perquè allò era castellà.
Sí,
ara... L'eco, i l'eco què és? Mira, hi havia un pou allà, i diu... Llavors, digues una paraula, i un diu, fa així... Burro! I a baix hi havia un que estava enfonint el pol, diu, animal!
Vaja, neco! Quin neco!
Si no, sap idiomes, aquest neco.
Hi ha un tros a Montserrat, una muntanya, un tros, que per exemple et dius, hola, i així se'n, hola, hola, hola. Jo dic, cony,
els ressons aquests hi són.
Tot això eren feines d'estiu per la canalla.
Sí. No,
això i jugar al carrer i quatre coses menys.
Saps havien, que
no hi havia ni tauletes
ara,
ni...
Al carrer.
Ni avorriment ni un moment.
Quan sortien de col·legi, mentre això, a la tarda, feies els deberts, després sorties un rato al carrer, jugàvem a bales, jugàvem a flendir, i eren jocs diferents.
Jo no, per moltes coses que tinguin ara de tauletes, d'aquestes que fan
ràpids
tot, i que tinguin coses elèctriques, i que tinguin coses... De les... Jo no canviaria els jocs
jo que tampoc, tenia jo
quan
tampoc.
Era criu, que no pas ara.
I els trencs, no havies fet trencs amb llaves de sabina?
Tenien un avantatge que eren molt més econòmics.
I tant.
Els que fèiem. Si ja no havies d'anar a comprar res a cap botiga.
No, jo saps com
tots els jugats que et feies, et feien ballar la testarola, perquè t'inventaves una cosa i això també anava
pistoles de fusta amb ganxets de les cortines.
Jo saps què feia quan volia jugar a trencs? Agafava les agulles d'estendre, agafava una darrere l'altra i feia... I ja ho veia.
Feies un tren.
Feia un tren.
I normalment, com a les places, eren de terra, eren de sol.
També, les llaunes
de sardines. No hi havia ni una de dura.
Al anar corrent les llaunes de sardines, ja et feies la via, vol dir que tot allò anava imaginant ja el...
I un dia
aquí, la baldufa
i el jugar a palets i amb els talons de goma, que si tenies un taló de goma d'una sabata anava de
amb cartons de capses de mistos,
i amb morta i pam.
I llavors a casa teníem una tenda de uns cuits i portaven uns bidons que eren eren fusta, però allò que en diuen
a les arengades.
No, portaven les mongetes i tot això. I llavors jo saps què feia? Encerrava un tros, com que era rodó, em posava dins i feia el cotxe.
Feia una rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Els cèrcols.
Sí,
cèrcols de botes.
De bota mateix.
Sí, sí. Algun sí, cèrcol
la inventiva havia, que teníem, eh?
El cèrcol de bota. Sí, normalment anava sí. més bé que fos un ferro...
D'aquells de 2000... De
sí, però si no hi havia res més, sí. Era el cercle més primet que veies, sí. Una bota petita o això, llavors et feies un tros un ganxo, de varilla de ferro, un ganxo...
Allò que et deia era de fuioles, saps? Sí, 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 sí.
Llavors jo serrava, feia això i posava dins i... I anava fent així, ja l'he...
Ara ens escoltés un nano que són a col·legi.
Diria estan bojos.
Diria quina gent més avorrida.
De quina època són?
Mira que l'altre dia deien per la ràdio, així parlant de la canalla, vull dir que moltes coses les desconeixen, diu, hem arribat al punt de que la canalla, segons quina canalla, no saben ni el que és una escarxofa, ni un enciam, ni una escarola...
I ben just una gallina.
Sí, perquè està... No,
home,
ningú...
el clàssic és en el col·legi demanar que dibuixin un pollastre i el fan ja com a punt d'entrar a l'ast. Sí, sí,
sí, sí.
Això ho han dit mestres, sí, sí, sí. Això ho
he dit jo. Ni el pelen, ja no fan mirar.
I escolteu, jo, hi ha coses que poden sobreviure com el mateix, que ens fan la seva pena. Fa ja bastants anys, potser fa 25 anys ben bons, vull dir que això no és tant d'ara, potser fa 25 o 30 o més, no ho sé. A l'Acadèmia León, cada any feien a l'estiu uns dies de colònies i solien anar amb una finca a Joanetes, allà a la Gavatxa, i paraven, hi havia un pagès que tenia la seva masia i els permetia acampar en el seu terreny. I ells doncs, li compraven els ous, li anaven a buscar la llet i si demanaven algun conill o algun pollastre, en fi. I el Joan Tortosa, que llavors els feia de professor de dibuix a l'Acadèmia León, els havia acompanyat alguna vegada. I ell m'ho explicava que un dia, al matí, la senyora d'en León, l'Alba, doncs enviava una parella, nois, un noi, nens, a buscar la llet que anaven a buscar amb una galleda. Va enviar doncs, a dues criatures a buscar la llet i al tornar una li diu senyoreta, jo d'aquesta llet no en vull. El Joan Tortosa va pensar aquí és que quan em munyia el pagès igual li ha caigut una farda a dintre l'aigua i d'haver posat la mà i aquesta... No, la nena diu, sap d'on l'han tret? I diu, d'on l'han tret? D'una vaca. No volia llet perquè l'havien tret una vaca.
Jo pensava que era tret de la font.
No.
És un crim, això.
Sí, sí.
No, però el farro n'hi ha una mica. Eh? Com es porta tot això? Eh?
I jo em pensava que la treien, la llet, doncs.
La fabricaven en una fàbrica i la posaven en unes ampolles o ara... Llavors potser encara no hi havia ni els tetrabrics.
Que va.
Que fabricaven, el posaven en una ampolla i la venien. Ja està. Sí, sí. Sí, que surti d'una vaca o d'una cabra o d'una ovella o d'una burra o d'una camella.
És una cosa impossible.
Jo vaig veure en una fàbrica d'Alemanya, a Düsseldorf, una fàbrica de Zuckerfabrik.
Zucker.
Tenien les vies del tren que entraven a dins. Vagons plens de remolatges. O sigui, jo la manera de fer-ho no sé com s'ho feien, no? Però entraven els tres, jo era grandiós, i per l'altra punta sortien els camions amb els
sacs de sucre.
Amb els pelats que ja hi havia el tetrabic aquest, ja, allà ja es coneixia això.
Ja sortien
amb els cartons ja, o sigui, envasats.
Sí, sí, i bueno...
O sigui, allà no hi havia vaques ni hi havia res. De què la feien aquesta
gent? A veure, si era el sucre aquest...
O sigui, pel sucre, no era follet.
Per això que jo el sucre amb tetrabric no l'he vist encara.
Bueno, doncs empaquetat.
Empaquetat, sí.
Empaquetat, sí.
Poder com ara.
Però el sucre surt de la canya.
El tetrabric sempre es perdia.
O la remolatxa, rei.
I la remolatxa també.
Perquè les fàbriques de sucre que hi havia aquí no feien servir canya, feien servir remolatxa.
La remolatxa és igual. I és dolça, la remolatxa és dolça. No es menja mai cru, eh?
N'hi ha de més dolces que altres, sí. Que passa com a les aglans. Hi ha aglans que no són dolces. Sí,
fugir d'un parell d'alls picats de més bona.
Què?
Tornem a sortir els alls. Escolteu, canviem de tema. Pensant aquests dies en activitats que ens arriben. Corpus.
Ui, mare de Déu, el Corpus d'ara ja és
el
diferent.
El Corpus ara és molt diferent.
Ja és molt diferent. Home,
hi ha poblacions que mantenen viva encara tradició.
Dues o tres.
Mira,
Sitges, Argentona...
A la Garriga.
La Garriga,
però no és tan, com ja no és tan fort, no és tan vestit poques. Com a Sitges, aquests llocs. Que nosaltres aquí a Sant Cugat, quan es feia el Corpus, que es feia per tot arreu, gairebé tots els carrers, sempre hi havia la coseta...
L'altre dia estava... Jo t'ho dic perquè... Perquè fa una setmana o 10 dies que precisament perquè hi ha un senyor que vol escriure alguna cosa i rumiàvem els carrers i total ens en sortien que s'encatifaven de flors, no arribaven pas a 10.
No
arribaven.
Jo encara te les puc anomenar i tot. El carrer Santa Maria, el carrer Major...
Passaven pel carrer Major, baixaven de Vallada...
El carrer Sant Antoni, el carrer almenys 7 o 8.
Jo crec Sant Antoni. I pujava fins aquí al carrer Sant Domènec, fins als col·legis.
Jo crec Sant Antoni, sí, fins a Calçapedes.
El carrer Sant Antoni ja també l'hi visem.
Bueno, doncs,
per a fer bé la celebració, que implicaria? Perquè, per exemple, ara, la Garriga fa 10 dies d'activitats que clouran aquest diumenge amb l'exposició de catifes florals. Una festa, recordem, estem parlant del Corpus, que sí, està que demana... a l'espera de ser properament declarada festa tradicional d'interès nacional per part de la Generalitat.
I el que demana bàsicament és un canvi d'actitud de la gent, no? Perquè hi havia una manca de respecte tremenda, sí. I esclar, això llavors hem dit fora.
A més, a veure, ara també aquí a Sant Quat també seria molt complicat. Es podria arribar a fer, però no amb una gran extensió de carrers, perquè hi ha molt trànsit, hi ha molta gent, sobretot jove, que ja no hi voldria participar.
És que això ha canviat una mica tota la...
Has de comptar que llavors aquí, si te'n recordes, ens deien que és que competíem amb Sitges, perquè hi havia aquesta mica de... I tant els de Sitges com els d'aquí mai vam dir no, veig que fan el seu perquè ho fan molt bé, oh, i són gent que fa molts anys també que ho fan, però no hi ha cap mena de competició amb nosaltres i ells. Però si te'n recordes, aquí s'omplia de gent, venint a la tarda aquí s'omplia de gent a veure i passar per les aceres, i encara la gent estava acabant les catifes.
Sí, les estava fent, ja voltava.
I nosaltres pitjaven passant per l'acera.
A la plaça allà on vivia jo...
Se'n cuidava el que estava treballant.
A la plaça Barcelona que vivia jo, has de comptar que hi havia els quatre carrers, per dir alguna cosa, que l'envolten, i la plaça.
I la plaça dintre,
sí. O sigui que hi havia una feinada que...
Però llavors hi havia el trànsit que hi ha.
Ja es començava el dia abans, eh?
És que ara, a veure, quin carrer que no passi cap cotxe.
Va ser la primera persona que va encantifar davant de casa seva?
A mi, digue'm ara, quin carrer hi ha? No.
Doncs era veí del vostre... Era un de la plaça de Barcelona. Te'n recordes? Sí. Del Jesús López?
Sí.
Ah, sí.
Doncs va ser el primer.
Sí. El Jesús López.
I ell sol, ningú més a Sant Cugat, sí que es feia anar a buscar ginesta i tirar ginesta, però sense més ornamentació.
Jo encara me'n recordo...
I el Jesús, que havia estat malalt, li es va posar bé i semblava com... Ho va fer com un acte d'agraïment, doncs, a Déu en aquest cas, no? I va fer una catifa davant de casa seva. I allò va encendre una mica la idea de que per què no es feia per tot el poble.
Aquest que dius del Jesús, era el que tocava la trompeta?
No, era el germà petit, el Vicenç.
Vicenç,
amb un diari feia una trompeta.
Tocava una trompeta.
Aquell era el petit.
Jo l'únic que me'n recordo de...
I el fill del Jesús, el Juani, que ve a curar la lira.
Ah, sí!
Sí,
home!
Juani és fill de Jesús.
Sí, que sí, que sí.
L'únic que me'n recordo jo del veí aquest, del Jesús, que llavors era molt, molt jovenat, que quan ja va morir, que estava ja pobre a les últimes, un vespre, van sortir molta gent, i esclar, jo, la meva mare i el meu pare hi van anar, però jo també hi vaig anar, però era jovenet. I tenia la finestra de l'habitació on estava oberta, no? I llavors, aquell vespre mateix va morir, no? Doncs tots els veïns estàvem allà, com aquell que diu, donant-li alè, o jo què sé, com li vols dir, no? I l'única cosa que me'n recordo, d'ell, la fisonomia d'ell i això, no me'n recordo. Se semblava molt més en el Ricardo, el fill gran. Perquè el Juanito... El germà gran es diu Ricardo, es deia, que també va morir dels pulmons o no sé què.
Que hi havia un germà del Jesús,
sí,
el pare, que era el Ricardo també, que va desaparèixer quan la guerra no se'l va trobar, que era, havia sigut nòvio de la Gracieta de Cal Canyameres, d'aquí del carrer Major.
Aquest del Ricardo López...
Que jugaven a futbol tots dos.
Devia ser ara de la meva edat, perquè érem més o menys de la mateixa edat. I, però aquest va morir, que llavors molt temps va anar a viure a Rubí, es va casar i tal. Que la dona encara viu aquí a Sant Cugat. I llavors va quedar el Juanito, el que pinta.
El Joan,
sí. Sí, el Joan. I llavors hi ha la filla, o sigui, una altra germana que també viu a Terrassa, que em sembla, que nosaltres li dèiem la nena. Sempre s'ha quedat amb la nena i una vegada ens vam veure per aquí a Sant Cugat. Hola, tu! Hola, hola nena! Què tal? Eh? Però vull dir, jo era petit, era jovenet.
En fi. Però, sí, avui sí, dia, doncs, ja digueu-me, de les catifes...
A veure, digueu-me a mi quin carrer es pot posar catifes en, avui, en aquest dia, ara mateix.
Sí.
Tots els carrers passen cotxe, a tots, no n'hi ha cap.
El carrer, seria el senyor Santa Maria...
Llavors també hi passaven els cotxes, eh?
Sí, bueno...
No estava prohibida la circulació, el carrer major, que passa que hi havia pocs cotxes.
Hi havia quatre cotxes.
Bueno, però ara, a veure, no és allò que dèiem abans, d'encatifar tots els carrers, però és una mena d'acord entre els que els volguessin organitzar i l'Ajuntament, i dir, escolta'm, aquesta zoneta, tallem-la, perquè continuarem fent aquesta tradició. Jo suposo que no. Clar, seria un batibull que diu, quan ja m'han tallat el carrer, jo que vull per passar per aquí. Vale. Quan hi ha la marxa de regularitat i quan hi ha coses d'aquestes, també es tallen coses. Vull dir que, per això no, crec que no hi hauria problema. El problema seria trobar gent per fer-ho.
Ah, ja. Aquest és el problema.
Clar, trobar gent per fer-ho.
Doncs tenim aquesta proposta...
Ara que dic això, aquests dies que he estat
fora... De què surti gent per informar?
No, la proposta d'anar fora de la ciutat a veure aquestes 28 catifes florals de la Garriga diumenge, festa del Corpus, una festa originària doncs, amb caràcter religiós, i demà, ara entrem Pere, aquí a Sant Cugat hi ha la primera tertúlia amb amics de la setena edició, el primer convidat, l'escriptor i enigmista Màrius Serra, una proposta que com sempre doncs, inclou també un berenar, el bar-restaurant El Mesón. Pere, no sé si volies afegir alguna cosa més.
No, parlant així del Corpus, aquests dies que he estat a fora, vaig quedar encantat i a més vaig pujar dalt de tot. A la catedral de Sevilla hi havia una orquestra simfònica que estava ensejant, com la que tenim aquí a Sant Cugat, no? Estaven assajant. I llavors hi havia un cor de nanos i nanes i un altre cor, un grup de nanos i nanes que estaven assajant com si fos un esbart, perquè allà no ho encatifen. Allà surten i fan aquestes actuacions i l'orquestra simfònica els va acompanyant, no? I vaig pensar, ui, què fot aquesta gent aquí tocant i ballant i bueno, i això. I després, doncs mira, em vaig venir ganes i tres vam pujar dalt del campanar, de la Giralda, que jo pensava... si són exhales, però no, és rampa, vas pujant rampa.
Ja us van explicar que era perquè el califa pugés amb cavall?
Sí, sí, sí.
Això és en la
Giralda.
Jo sé que a la Torre de l'Oro, això de la rampa.
No, la Torre de l'Oro és on guardaven l'hort en el temps aquell.
Però pujar amb una rampa,
sí, sí.
Tenia escales.
Jo a la Torre de l'Oro dintre no hi he estat, a la Vigiralda sí, he pujat.
Ja ho diu la...
I els explicava això a la guia, que no hi ha graons, perquè...
No,
només
hi ha pujant amb el cavall. Només hi ha 17 esgraons de 35 centímetres, que dius, hòstia, si des de baix fins aquí fossin graons d'aquests, no hi ha ningú que pugi ni baixi, eh? 17. De marbre, i llavors ja arribes a dalt les campanes i això.
Escolta, una vista. Tu has dit que fan allà al Mesón?
Ara hi entrem.
Digues, repen.
Setena edició del cicle Tertúlia amb amics arrenca aquest dimarts, és a dir, demà el primer convidat, Màrius Serra, passaran després Muriel Casal, Xavier Brudassala i Judit Conell agafant el relleu. Ja els saps. Hi seràs?
Jo no! No hi
dedico temps. No hi serà, el Fabri no hi serà, cap d'elles, eh?
Però com que no hi deu tenir temps de dedicar-hi, els
fa. Almenys ja sé el que va.
A mi m'agrada com parla aquest xicot.
Sí. Parleu del Màrius Serra, mentrestant, en aquesta segona conversa que ja va organitzada. A veure, un per un que espera i el Jordi han començat conversa.
Per la pissarra i com parlen en aquell poble i quina forma de parlar. I millor tu dius...
Parlem de la mateixa persona, Magí.
I m'agrada com ho fa i a més com parla i com d'això... Ara, amb mots encreuats no ho sé. Amb mots encreuats els fa a Catalunya Ràdio.
No, La Vanguardia. Els catalans de La Vanguardia els fa ell. I com que és un home de tantes ocupacions, penso que li va poder dedicar molt poc temps, segurament, i escolta, repeticions, unes coses que quan, moltes vegades quan veus la paraula que més o menys surt al creuar, ja saps que la definició exactament què diu, perquè es repeteixen. Ja dic que té capacitat per fer-lo, segur. Ara que si no hi ha més temps, hi deu dedicar 3 o 4 minuts
cada dia. Sí, potser dia, no s'hi esforça tant o...
En canvi, el de castellà els té molt més treballats.
Mira, si voleu dir aquestes coses, el tindrem aquí demà dimarts al Mesón, ben a prop de la ràdio.
Em sap greu perquè la tarda no sóc...
La directora d'aquest cicle, organitzat pels Amics de Pedra i Sang, la Dolors Vilarassau,
ja ha dit
que es busca proximitat.
No siguis tant d'això.
Vindrà a parlar de la novel·la, Mario Serra. Per tant, si algú hi està interessat, també els nostres oients, que contacti amb Pedra i Sang per assistir-hi. Fabri ha deixat ben clar que no hi assistirà.
No, ja.
Perquè aquella hora també, entre altres coses, és aquí a la ràdio, encara.
No,
a dos quarts de vuit
de vespre. Mai, no. No sé de què deuen parlar, si de llenguatge o de què, però...
Home, de coses que pots aprendre.
Sí, pots escoltar.
A mi el que llavors passa que et diuen que és un falsó i no ho saps.
Escolteu, se'ns acaba el temps.
El que m'han d'ensenyar és a portar els gegants, que sí, no he portat mai cap.
Jo també, però...
Se'ns acaba el temps, avui no hem parlat de futbol. Ahir vam parlar àmpliament a la tertúlia esportiva, Jordi, d'un nom, Neymar, que ja està fitxat.
Sí, està, ja.
Aquest matí Cruyff a Catalunya Ràdio ha dit que la directiva, una directiva, no hauria de fitxar mai. Perquè el 99% no saben fer-ho.
Hi ha opinions de tota mena, vull dir que...
Però a dia d'avui tots estem molt il·lusionats
amb
Neymar.
El que em va cridar l'atenció, no, amb una mena de programa que en fi, parlen de... Perquè el bisbe de Barcelona, quan van fitxar, em sembla que el Ronaldo va dir que no era decent aquestes quantitats, i diu, ara esperem que surti, que digui i tal. Però el que sí que... Jo considero que realment... hi ha una manca de decència a fitxar amb aquestes quantitats.
Sí,
el que passa és que en tertúlies i en debats i en articles hi ha gent que ho critica quan és dels seus contraris i ho defensa quan és dels seus. I llavors aquesta actitud també em sembla que no... que està, està carent de decència.
I aquest el volia tothom, el volia el Barça, el volia el Madrid, veurem què ha pagat finalment el Barça.
Que fitxi Barça, fitxi Madrid, fitxi València, com diu el Jordi, és una indecència que es paguin aquestes diners, tal com està la situació avui dia.
Prescindeix de la situació. Aquestes quantitats de diners...
És enfotre-se'n de la gent,
no tenen,
això és enfotre-se'n de la gent que passa gana, tu.
Que ho donguin els pobres.
Bueno, també enfotre-se'n de la gent és el carnet d'identitat que ens fan els grans.
Guardem aquests temes per un altre dia, perquè avui ja se'ns va acabar en el temps, sí. I temps que agafem per aquí l'estem perdent de concurs. Per tant, aquest home potser...
El Fabri content, content.
No, home, no, al contrari, esperem. Jordi Franquesa, Pere País, amb Magí Pujol, gràcies als tres, fins la setmana que ve, si tot va bé.
Molt bé.
Fabri, fins ara.
Adéu, no, jo me'n vaig.
Pausa publicitària i el concurs, xou, del Fabri. Passa.